Ivetres Ràdio a la 1 en punt.
Més informació a ivetresnotícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Una artesana de Ciutadella va ser sancionada amb una multa de 20.000 euros per no complir les mesures de seguretat que marca el nou reglament de seguretat privada i que estan obligats a seguir les joieries de l'illa des del mes de gener del 2024. Tot plegat atenen el canvi de normativa instaurada per la Policia Nacional per vetllar per la seguretat d'establiments que poden estar més a la mira de lladres pel valor dels seus productes. Bancs i caixes d'estalvis, joieries, negocis de compra-venta d'or, plateries, galeries d'art, botigues d'antiguitats o administracions de loteria, entre d'altres. Per posar-ho difícil a les lladres, s'eleva l'alarma al grau 3 de seguretat. Per aquest costat, tothom d'acord. El que passa, però, que adaptar-se a les mesures obligatòries suposa una forta inversió econòmica, que en el cas de joiers o joieres artesanes i petits tallers de l'illa, pot suposar un cop molt dur i difícil de costejar. Avui en parlarem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts, benvinguda.
Comença l'espectacle ara.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Ivetres Ràdio. Avui és dimarts, és 28 d'octubre, és Dia Internacional de l'Animació. I Dia Mundial del Judo. Fàbregas, veient el Simpson, a l'altra banda de vidre, aquí al control tècnic. Com estàs? Bon dia. Amb la seva cabra ovea de sempre. Tu sempre vens ben acompanyat, eh? I en Pere Gibert, que m'ha dut, que has dut tu? Què ha duit, en Pere?
Bon dia.
Què mires? Què t'agrada veure de dibuixos? Ai, mira, també una cabreta.
De dibuixos, jo sóc Arale.
Estàs llistos,
Arale?
Sí!
De tota la vida.
¡Más fuerte!
¡Sí, la piña!
Él vive en la piña debajo del mar.
¡Oh,
cuerpo amarillo absorbe sin más!
Aquests són més moderns, no? Els
sí.
Bob Esponja. Són més d'en Axel Camarasa, o no? Tu ets d'en Bob, o no?
No, tampoc, som els amants, no.
No vull un vaixell.
Ara sí. Ep, això és...
No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor.
Què és?
Elvis Presley.
No vull un vaixell.
Els has vist aquest cap de setmana, no? Ai, Elvis
sí,
i els...
Sí, oques gràcies,
va ser guai.
Naxel Camarasa és molt fan d'Oques Grasses, ha estat aquest cap de setmana, per això hi va fer campaneta, eh? Perquè
ah, no sabia que era
concert...
per això.
No, no és que no és per això.
M'ho acabo de dir jo, eh? És per posar-hi un poc així de cullerada a l'assumpte, saps?
No, no vaig venir, va però tenir... no per res més que perquè em tocava no venir. Però no té res a veure amb el concert, vull dir.
Tocava no venir.
Home, no, que s'ho va passar molt bé, concert d'Oques Grasses, s'ha anat de gaudit d'un cap de setmana a Mallorca.
Per cert, demà em toca no venir.
A tu no et toca, demà et toca venir.
Demà em toca no venir.
No, demà et toca venir.
Ah, vale.
Això només ho podem fer els privilegiats.
Ah.
Veus, és que Naxel és un d'ells. Bueno, i escolta, en Pere, avui qui li toca venir en el programa? Que tenim molta gent preparada per sembrar fer entrevistes i molts temes.
Sí, parlarem amb la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ciutadella, na Sandra Moll, i també amb Oriol Redalga, que ja és aquí, és tècnic de Medi Marí i Territori del GOB, per saber els motius pels quals signen el manifest en contra de la construcció d'una marina seca al port interior de Ciutadella. You had to make your own sunshine. Després conversarem amb la Núria Deià, presidenta de l'Associació d'Artesans de Menorca, Arteme. El col·lectiu d'artesans manifesta la seva preocupació davant les mesures de seguretat que estan obligats a implementar els seus negocis segons el nou reglament de seguretat privada. I com és dimarts, acabarem el programa parlant de genealogia amb el genealogista del programa, Antoni Tudurí. Ui. La seva secció, les cosetes d'en Tudurí.
Que he d'avisar i t'he de dir, Jordi, que ahir me va notificar...
Ai...
que s'ha comprat uns auriculars nous.
Això és una gran notícia.
Me va dir que telefonaria antes per fer totes les proves necessàries perquè no hi hagi, què li deis en allò, el delay.
Eco.
Eco, eco.
Hombre, una gran cosa.
Així que, Toni, si m'ho estàs escoltant, tot a punt per rebre la teva telefonada, fer proves i mentre ho fas, nosaltres anem a veure les notícies amb l'accent.
Dinero no.
No, això no. Dinero no, tenim pipes en aquest programa. Com estàs, Axel?
Molt bé, avui l'actualitat passa per la plana política perquè, com cada dimarts, hi ha sessió al Parlament on Més per Menorca ha reclamat avui matí que s'actualitzin les dietes que perceben els pacients desplaçats. Considera del tot insuficient la prestació per fer front al menjar i l'allotjament. En el plenari, la diputada Joana Gomila ha demanat que s'incrementi l'aportació pública i també que es mirin d'habilitar més places a zones passes o d'altres residències per als pacients i acompanyants procedents de Menorca, Eivissa i Formentera.
Una compensació de 20 euros per persona i dia per berenar, dinar i sopar, no sé si trobaríem cap establiment ni a Palma ni tampoc, per exemple, a Barcelona, on amb 20 euros puguis menjar, puguis fer les tres menjades. També a hora de pernoctar, vostè entendrà que una dieta de 60 o 90 euros per dormir a un hotel a Palma o a Barcelona, això és pràcticament impossible.
Gomila també ha denunciat que els pacients han d'avançar els diners i que Salut els paga les dietes quasi un any després. En aquest sentit, la consellera Manuela García s'ha compromès a posar al dia els pagaments en 3 mesos.
Nuestro compromiso, y se lo digo a partir de ahora, es que en menos de 3 meses todos los pagos estén hechos, porque pensamos, como usted, que realmente no se pueden adelantar de una manera indefinida.
García també ha explicat que s'estudia habilitar més places per a aquests pacients desplaçats. I encara en l'àmbit sanitari, la conselleria assegura que oferiran ara formació gratuïta als conductors d'ambulància perquè obtinguin el carnet C i puguin conduir els nous vehicles. La nova flota d'ambulàncies té vehicles més pesants, ja que estan dotades de més tecnologia i material. Això fa que superin els 3.500 quilos i que sigui necessari el carnet de camió per a conduir-les. A Menorca, segons va denunciar la setmana passada el sindicat USAE, només 7 dels 35 tècnics disposen d'aquesta titulació. Manuela García, la consellera de Salut, reconeix que en 55 ambulàncies s'hi han fet actuacions per mirar de reduir-ne el pes.
Se han hecho pequeñas modificaciones para reducir el peso a 55 y en ningún caso, y que quede claro, afecta a los beneficios para los usuarios. Y mientras tanto, además, trabajamos con el SOIP para ofrecer al personal técnico de las ambulancias de transporte programado una formación gratuita con el carnet C.
El PSOE ha criticat durament aquesta gestió fins al punt d'acabar demanant la dimissió de la consellera. Ho ha fet la diputada Patricia Gómez.
En sèrio me pot dir que està satisfeta d'haver comprat més de 100 ambulàncies que pesen més de 3.500 quilos i ara no se poden conduir? Senyora consellera, assumirà vostè aquesta responsabilitat de l'assistència sanitària i dimitirà d'una vegada per totes?
I acabem en plana local perquè Ciutadella té previst que en el plenari d'avui s'aprovi una modificació en la gestió dels guals. Hi haurà 2 nous tipus de guals, els laborals i els nocturns. Aquests guals tindran un descompte important en comparació amb el gual de 24 hores. Això vol dir que les persones que només necessitin un gual durant unes hores determinades, per exemple, per anar a treballar o durant la nit, pagaran menys que aquelles que el necessiten tot el dia. També es fa una nova regulació de contragual, que és quan es reserva un espai a la vorera de l'altre costat de l'entrada de vehicles. Aquesta regulació fa més clar el funcionament de les reserves d'espai a la via pública.
Idò, aquestes seran les notícies, n'hi haurà més, i també felicitar des d'aquí el xef Òscar Roca, que està tornant en aquests moments de Malta, agafant l'avió perquè ha guanyat un reconeixement del Food Film Menú, Food Film Gastronomy Festival,
sí.
No? Que vindrà ben content aquí
de Malta,
a Menorca. Correcte,
on se li ha
reconegut
doncs, això, un premi per una pel·lícula, per un curt, per un film sobre la seva trajectòria com a cuiner. Recordem que va ser ser el jove xef menorquí del 2024.
Idò, Òscar, una forta abraçada des del Dia a Menorca i enhorabona per aquest reconeixement. Un mes que suma la seva carrera com a professional de la gastronomia i ambaixador de la gastronomia menorquina al món. Gràcies, Axel, a les 2:30 t'escoltam amb aquestes i d'altres notícies.
Perfecte, fins després.
Fins després.
Adéu. Una matinada fresca, olaila, quina fresca hi feia. Vaig anar al bosc a caçar, olaila, quina fresca hi fa.
Encara no hi vagis a caçar, a partir de la una. Quin temps ens trobam si anem
sí
a caçar
fresca,
avui?
Sí que fa fresca, per això era la nit, eh? Comença a sentir-se
com
aquella fresca
vostè?
Nocturna que ve de gustar per allà.
Com es diu vostè?
Ell és en Pere i t'explicarà quin és el temps que mos espera per la resta de sa jornada d'avui.
I explica que ens hem despertat amb un matí assolellat i el cel serè, i així es mantindrà durant les pròximes hores, tot i que han anat apareixent alguns nivolats que no tindran conseqüències. Les temperatures nocturnes es mantindran estables i les diurnes pujaran una mica. El termòmetre marcarà 11 graus de mínima i 23 de màxima. Vent fluix de ponent que girarà a migjorn a partir del capvespre.
Baby, baby,
les 12:15 minuts, una pausa i seguim.
Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever, when you hold me tight. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Fever. In the morning, fever all through the night. Everybody, 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 everybody got the fever. That is something you all know.
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
El Dia Menorca.
L'Ajuntament de Ciutadella rebutja construir una marina seca amb capacitat per a 120 embarcacions a la zona de Calan Busquets. Així ho ha anunciat després de reunir-se aquest dilluns amb els portaveus de les entitats que s'hi oposen.
Tenim comunicació amb la Sandra Moll, regidora de Recursos Humans, Escorxador, Urbanisme i Activitats. Com està, regidora? Molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Quins són els motius que porta l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella a rebutjar la marina seca?
Bueno, principalment... Tampoc sabem quin projecte es vol fer, perquè el projecte no ha estat presentat formalment a l'Ajuntament. Però bueno, ja independentment d'això, consideram que Calan Busquets no és un lloc adequat per fer una marina seca d'aquestes característiques, trenca aquesta zona per, bueno, pel seu valor ambiental, aquesta Ciutadella, el seu valor paisatgístic, que forma part del paisatge de Ciutadella, no? A Cal en Busquets. Bueno, creiem que fer una construcció d'aquest tipus és destruir el paisatge de Ciutadella, un paisatge emblemàtic de Ciutadella, i bueno, creiem que no té cabuda, almenys, amb el nostre, amb la nostra manera de gestionar i amb la nostra manera de cuidar el medi natural, pues no entenem que tingui cabuda un projecte d'aquestes característiques.
Els terrenys on es vol construir la Marina Seca són de forma parcial municipals, els cediríeu en el govern?
Per aquest projecte, no.
I si no autoritzeu des del consistori, hi ha possibilitats de seguir endavant amb la construcció de la Marina Seca en aquests terrenys?
Bueno, això són qüestions més administratives, però hi hauria possibilitat, sí, de que l'organisme que vol fer aquesta construcció, que en aquest cas es posi bé de la mà del govern, doncs entenc que sí que tindria capacitat per fer-ho si realment ho volgués fer. Però bueno, sí que és cert que ho faria amb l'oposició almenys d'aquest equip de govern.
Mm-hmm. Avui que vespre hi ha plenari a l'Ajuntament de Ciutadella. Defensareu aquesta proposta, Sandra?
Sí, els equips que conformam l'equip de govern municipal en aquest moment, bueno, vam preparar aquesta proposta per manifestar públicament el nostre posicionament en contra d'aquesta Marina Seca a Cal en Busquets.
Quin ha de ser, segons el vostre parer, el futur de l'esport interior de Ciutadella?
Bueno, és que jo crec que això és un debat que s'ha de tenir, perquè realment primer ens hauríem de situar i saber on som. Realment podem créixer més a nivell a nivell nàutic a Menorca o a Ciutadella. Bueno, al final el debat crec que es pot tenir a nivell de Menorca. Tenim capacitat a Ciutadella per créixer més en aquest sentit? A quin aria destinat una construcció d'aquest tipus? Quines repercussions tindrien? Quina repercussió tindria per Ciutadella? Tindria alguna repercussió positiva per Ciutadella? O realment el que implica seguir construint, seguir construint per interessos econòmics, per interessos privats, fent malbé els recursos propis d'aquí, perquè hem de pensar que una construcció d'aquest tipus implica, bueno, pues explotar recursos, com més consum d'aigua, desfer el paisatge que tenim aquí. Vull dir, crec que realment és un debat que han de tenir si realment és necessari una construcció d'aquest tipus a Ciutadella en aquests moments, donada ja lo limitats que ja començava a estar a la illa de Menorca. Per tant, bueno, crec que és un debat molt més de fons que s'ha de tenir i crec que és un debat molt seriós perquè, bueno, Menorca és una illa limitada, té recursos limitats i no podem créixer il·limitadament. I crec que s'ha de plantejar de forma molt seriosa un projecte d'aquest tipus.
En aquest debat de ben segur que també hi entraria la gran demanda d'amarraments que hi ha actualment en l'esport interior de Ciutadella. Recordem que hi ha una llista d'espera de 490 sol·licituds.
Hi ha una llista d'espera, però bueno, també hem de ser conscients d'on som, i això és el que crec que m'ho oblidem moltes vegades. És que Menorca és el que és, Ciutadella és el que és. Hi ha l'espai que hi ha, no mai donarem prou cabuda a totes les sol·licituds que hi ha. Això és impossible, perquè evidentment hi ha moltes més sol·licituds que les possibilitats que hi ha aquí, no? Per tant, hi ha moltes sol·licituds? Sí. Quantes n'hi ha de gent de Ciutadella? També ens ho podem demanar, això, no? Perquè fins quin punt han de seguir construint i construint per bueno, potser per ciutadans que no són d'aquí, no? Que volen tenir un lloc aquí a Menorca, perquè bueno, és el seu lloc de vacances, etcètera, etcètera. Per això dic que és un debat que sí, com bé dius, s'ha de plantejar de forma més seriosa i hem de tenir clar i hem de partir de la premissa de que estem limitats i que no podrem cobrir mai la demanda que tenim.
En els terrenys aquests on s'hi vol construir per part de ports de les Illes Balears, dins el Pla General de Ports, aquesta Marina Seca, i que són terrenys parcialment municipals, hi ha algun altre projecte per part del consistori, si no s'hi acaba construint la Marina Seca?
Nosaltres no tenim cap altre projecte, sí que tenim clar que Cal en Busquets no ha de ser la ubicació per una Marina Seca, crec que això ha de quedar, que Tabat hauria de quedar tancat quant abans. Bueno, el diàleg sempre està obert a la resta d'administracions, però ha de ser un diàleg des de la premissa d'allà on som i des de la premissa de que realment si han de fer alguna inversió d'aquestes característiques ha d'estar prou justificada que realment sigui una necessitat per Menorca, per Ciutadella, per els ciutadellans, i que si es fa, es faci des d'un consens amb totes les parts implicades, des d'una cura per la natura i des medi allà on es faci, des d'una visió ja no econòmica 100%, no des d'una gestió privada. És a dir, si han de plantejar una infraestructura d'aquest tipus, han de canviar la visió des d'on se veu i s'ha de fer des d'una visió, crec, totalment diferent a la que s'està plantejant amb aquest projecte.
Sandra Moll, regidora, moltes gràcies per atendre la cridada del Dia Menorca. Que vagi bé el dia.
Gràcies, igualment.
Escoltem ara la veu dels veïns i de les associacions que conformen aquesta plataforma ciutadana que es mostren preocupats per l'impacte que pot tenir aquesta marina seca a Cala en Busquets. Tenim aquí els estudis d'IV3 Ràdio Amó com a portaveu d'aquestes 6 entitats. Nuriol Radalga, tècnic de Medi Marí i Territori d'Esgot Menorca. Com estàs, Oriol? Benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Aquest dilluns us heu reunit, escoltàvem ara les paraules de la regidora, amb l'Ajuntament de Ciutadella. Ella hi era present, així com també altres membres de l'actual equip de govern i esbatla de Ciutadella, i també representants de les entitats que esteu units en aquests moments dins d'aquesta plataforma i en contra de la marina seca. Quina és el vostre posicionament?
Bueno, nosaltres el que vam fer va ser analitzar el projecte des del GOP, que quan va sortir exposició pública i vam presentar unes al·legacions, i vam veure que clarament era una cosa desproporcionada amb el sentit de model d'illa que volem, no? I llavors això també, juntament amb altres persones que ja estàvem movent, que són veïns i veïnes de l'entorn, bueno, pues, l'associació de veïns de Saferola, Secolàrsega, la gent de Junts d'Esplà, bueno, i entre d'altres, i ens vam ajuntar per justament mostrar la nostra preocupació davant d'aquest model de Menorca que consideram que està ja desactualitzat i que no és respectuós amb els recursos naturals, amb l'entorn, amb el paisatge, el que comentava fins ara, estàvem escoltant a la regidora, i després un poquet en aquesta línia.
Mm-hmm. Vau quedar satisfets en la reunió amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella per part de totes les entitats i associacions, idò?
Bueno, nosaltres ahir ens vam reunir, com bé deies, fa uns 10 dies, 11 dies, vam treure un manifest que justament després d'haver analitzat aquest projecte apuntàvem en aquest punt que esteu assenyalant, que tu també assenyalaves, Clara, que és la part dels terrenys municipals, no? Hi ha aquests terrenys municipals que nosaltres vam assenyalar d'identificar que seria un dels punts claus com per posar-li objeccions i fre en aquest projecte, i bueno, sembla que l'Ajuntament un cop bueno, ha reaccionat al consistori municipal, l'equip de govern ha decidit que no tirarà endavant, o per lo menos que per la seva banda aquests terrenys no els cedirà així fàcilment. Per tant, sí, nosaltres valorem molt positivament aquesta reacció de l'Ajuntament.
Quines accions esteu duent a terme? Teniu també una plataforma que protege Cala en Busquets a través de la plataforma change.org, que aneu recollint firmes també?
Sí, hi ha hagut. Això va ser antes de que ens juntéssim, diguem, perquè, com comentàvem al principi, tothom es va regirar un poc amb aquest projecte i hi va haver veïns que van arrencar una resposta per una banda, després nosaltres en les al·legacions per una altra, i sobre exchange.org aquest justament va ser antes de que arrenquéssim aquesta idea conjunta, però tot et suporten aquestes iniciatives que van sortir prèviament. Per tant, dins les accions que tenim planificades, és que fins que no ens assegurem que el 100% aquest projecte s'aturarà, no tirarà endavant, és a dir, no afegirem 120 embarcacions més a un paisatge de litoral i marí a Silla que ja està saturat, no afegirem més consum de territori, no afegirem més destrucció del paisatge, diguem, de l'entorn de Silla, fins que això no estigui assegurat. Nosaltres, en principi, els objectius que ens han definit és que no haurem de fer pressió. Una possibilitat és adherir-se en aquest manifest que vam treure fa uns dies i que la gent, entitats que se vulguin adherir, estan més que convidades a signar el manifest, a adherir-se en el manifest, i esperarem mos emplaçarem a següents accions que tirin més en mà, que venguin més en mà.
Com seria per a aquelles persones que mos estiguin escoltant, ens imaginam un poc, no?, aquestes marines seques. Aquí a Menorca no en tenim cap, a Mallorca sí que n'hi ha qualcuna. Són infraestructures que són més de ports més grans, que estem més acostumats a veure en ports que són de més tamany o de més extensió, que no pas, per exemple, el port interior de Ciutadella. Clar, vosaltres des d'Esgob que l'heu estudiat, què es pretén construir, com afectaria en el territori i a l'entorn una infraestructura que són tres pisos, no, el que ja ha contemplat.
Sí, justament són per ports, com comentaves, que no tenen a veure amb les característiques que tenim aquí a Silla. El que podem veure de vegada algunes coses semblants són, per exemple, la sortida del Mercadal, direcció Ciutadella, mà dreta, i a de vora la Petzinera. Hi ha una zona que són unes marines seques d'hivernada, que se'n diu, que és com per passar l'hivern un cop hagi acabat la temporada. Allò, recordem que és un polígon industrial.
Però clar, està en un polígon industrial, no està de vora la mà.
Exactament, o sigui, el polígon industrial és un entorn pensat i ordenat territorialment perquè ja s'hi donin una sèrie d'activitats. Clarament, si aquesta activitat de trasllades davant la costa, en un port com el port de Ciutadella, és probablement l'impacte que generi, o bé no és una activitat industrial el que volen pensar perquè no és una activitat d'hivernada, o bé desentonarà i no tindrà a veure amb una ordenació racional del territori. Per tant, tal vegada el que ens duu a pensar és que no es tracta d'una marina seca, sinó que es tracta, més aviat, d'un aparcament de barques que poden entrar i sortir cada dos per tres amb una activitat constant durant l'estiu. L'estiu vol dir dos mesos, que ens duu a pensar que és un altre cop aquest model, tota s'aposta cap a un model econòmic centrat en la temporada, en un monocultiu turístic i en la nàutica com una de les activitats prioritàries per sostenir aquest model. Per tant, el que estàvem plantejant és, dins del projecte s'ha plantejat una gran esplanada d'obra amb un mur vertical que es mengi uns metres de talús, també menjar-se uns metres de costa, per justament poder fer més habilitables aquestes entrades i sortides d'embarcacions de fins a 8 metres d'eslora que hi haurà, que sembla que pugui haver-hi en aquesta activitat, afegir 120 embarcacions més a l'entorn d'esport, però pensant que no només a l'entorn d'esport, perquè les barques no queden en esport. La pressió d'aquestes embarcacions és quan surten d'esport també se'n van a totes a la resta de cales, i justament la pròpia entitat que està promovent aquest projecte, que és Ports de les Illes Balears, fa uns anys va encomanar uns estudis de capacitat de càrrega nàutica i es van determinar un sostre de places sobre el total de la illa. Sobre aquest sostre, val a dir que fa 10 anys enrere el govern del Consell Insular s'intenta d'elaborar un pla insular de costes, va dur a terme una sèrie de vols aèris per determinar quines eren en aquell moment la quantitat de barques que hi havia sobre Menorca. Fa 10 anys ja estem superant aquest estudi que es va encomanar per ports, fa aquest estudi de capacitat de càrrega nàutica. Volem seguir tirant barques i afegint barques amb uns estudis ja identificats i pagats per amb doblers públics que estan determinant que hi ha un excés d'embarcacions?
I d'aquesta és una de les tantes reflexions i d'aquest debat que també ens enrellava la regidora de l'Ajuntament de Ciutadella, Oriol Radalga, tècnic de Medi Ambient i Territori d'Esgob Menorca. Gràcies per estar també aquí al Dia Menorca i que acabis de passar bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada.
El Dia Menorca, fet a casa.
IB3 Ràdio és informació.
Foi Monte.
Centol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Ah, ja, d'acord.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:34 minuts, seguim en directe al Dia Menorca, canviem de tema. I ara us volem presentar el cas d'una joiera artesana de Ciutadella, na Isabel Mir, que ha tornat a denunciar en aquesta ocasió a través d'un vídeo publicat recentment a les seves xarxes socials, a Instagram, d'Esteller, que té justament a Ciutadella, i explica que el passat mes de maig va ser sancionada amb una multa de 20.001 euros per no haver aplicat en el seu negoci les mesures de seguretat de grau 3 que imposa l'actual reglament de seguretat privada a determinats sectors i negocis, independentment del seu volum. Escoltam, ella mateixa ens ho explica, a Isabel Mir, què significa que es grau 3 de seguretat.
Y entonces he pensado, oye, pues voy a enseñar mi grado 3 a todo el mundo. Mi cristal T6B es una puerta, un cristal antibalas, antiexplosivos. Ahora os quiero enseñar los sensores sísmicos que tengo por las paredes. Que si el ladronzuelo dice, oye, pues voy a complicarme muchísimo la vida y voy a entrar haciendo un agujero, pues este sensor pues hará saltar la alarma. También tengo cámaras, que yo ya tenía cámaras, pero ahora son del grado 3. Las imágenes quedan guardadas en un ordenador central que tengo aquí, que se guardan en la nube, no. Esto se guarda en Júpiter. Os quiero enseñar la guinda del pastel, que está aquí abajo. La caja fuerte. Y nada, aquí tengo pues lo que tiene cualquiera, ¿no? Cualquier autónomo en España que no tiene 4 lingotitos. 4 moneditas de oro. Está bien que me hayan obligado a poner estas medidas. Las encuentras desorbitadas, como yo. Me gustaría saberlo, ¿vale? Puntualizar que soy un taller de joyería artesanal que trabaja la plata. La plata va a 1,20€ el gramo, si no ha cambiado. Finalizo el vídeo con una pequeña reflexión. Por esa puerta no va a entrar nunca, nunca un ladrón que se lleve 20.001 euros de aquí dentro, porque no los tengo. Entonces, yo pienso, tal vez el ladrón no lleva antifaz.
És un vídeo, com podeu escoltar, fet des d'un punt de vista irònic i humorístic, però que no amaga la indignació i la preocupació sobre una qüestió que té molt preocupades a les empreses d'artesania de Menorca i que pot arribar també a amenaçar la seva continuïtat.
I parlam d'aquesta problemàtica amb Núria Dellà, presidenta de l'Associació d'Empreses d'Artesania de Menorca. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Per ubicar-nos, en què consisteix aquest reglament de seguretat privada i a qui van adreçades aquestes mesures de seguretat de grau 3 que s'hi preveuen?
Aquestes mesures ens obliguen a tenir una sèrie de coses posades en el taller, com molt bé ha dit Isabel, pues, per exemple, una porta blindada, sensors sísmics, una caixa forta d'un cert grau de seguretat, sistemes magnètics a finestres i portes, reixes, un pulsador d'alarma, un sistema d'imatges per gravar, i bueno, independentment del valor que tu tinguis en el taller, la manera que tinguis de fer feina, i el teu volum de negoci, i en el moment en què tu tens obert en el públic, ells equiparen a totes les joieries, tant siguin artesanals com de gran volum, i en teoria has de posar aquestes mesures.
Per tant, se us equipara a grans entitats bancàries, a grans joieries, a museus, a botigues d'antiguitats i establiments que per volum de dimensió del que és l'establiment, però també per volum de negoci, ho superen en escreix, no?
Exactament, és que no hi ha punt de comparació, creiem nosaltres. Que, bueno, un poc la lluita nostra, primer és això, no?, que entenguin aquesta diferència que hi ha entre una empresa més industrial o que treballa en gran volum o un artesà que és una microempresa, mini empresa, perquè normalment som nosaltres que ho fem tot, i després que estan posant en perill, per exemple, en aquest cas, un ofici que a Menorca té una càrrega històrica i cultural molt grossa, com és la joieria. Vull dir, des de molt enrere que aquí a Menorca hi ha hagut bijuteries, després tot el tema de plateries, ara això s'ha derivat una mica en els petits tallers artesans, però no sé, m'ho sembla. Nosaltres des de l'associació sempre intentant fer una feina de que es mantinguin els oficis i dignificar i, bueno, aquestes feines, explicar què hi ha darrere i tot. I clar, ja ara ens trobem amb mesures d'aquest tipus, que clar, que el que fan és que hi som, ens costi, i de cara a futures persones que se vulguin posar pel seu compte també s'hi posen moltes traves.
En el cas d'Anna Isabel, la multa per no tenir aquest grau 3 ha estat de 20.001 euros. Núria, per fer-nos un poc una idea, si tu has de posar tot aquest dispositiu de càmeres i de caixes de seguretat que mos contava, que expliquen a Anna Isabel a través de les xarxes socials, quants doblers pot costar tota aquesta instal·lació de seguretat en una joieria, en un establiment, en un taller?
Clar, vam, això depèn de cada taller i depèn si ja hi ha alguna mesura instal·lada que es correspongui amb el que ells te demanen, però hem fet un càlcul aproximat d'entre 8 i 10.000 euros. I això és una càrrega per un taller artesà de poc volum molt grossa.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Hi ha més casos com el de l'Isabel Mir?
Abans, Núria? Nosaltres tenim constància de Isabel perquè és associada d'Arteme, però clar, si hi ha altres casos, no m'ho ha arribat, diguem, saps?
D'acord. Denuncieu també que aquestes exigències imposades per aquest reglament són incompatibles amb edificis antics o protegits del casc històric de Moó, Ciutadella i la resta de municipis de l'illa. Algun exemple d'aquesta incompatibilitat amb la preservació del patrimoni?
Adam, jo una cosa que sí que sé és que va, per el tema, per exemple, de reixes, sí que hi ha hagut algun problema, perquè, clar, segons quines coses no se poden instal·lar. Vull dir, segons com estigui el que dius tu, segons el grau de protecció que hi ha dins l'edifici, per exemple, hi ha certes coses que no està possible instal·lar-les.
Heu enviat una carta a la directora insular de l'Estat a Menorca, la senyora Clara Mayans. Què li demanau?
Abans, nosaltres el que li demanem és que tingui, bueno, bàsicament, que sàpiga que existeix això, que està així, que hi ha aquesta realitat, que una cosa és una llei a nivell estatal que està plantejada per tothom, i l'altre és el que hi ha a Menorca, i el valor que té que es perdi un tipus de cosa així. I a part d'enviar-li nosaltres a ella, el que han fet ha estat també dir a diferents entitats i a diferents grups que han fet això, i que també cercam recolzament d'altres associacions, per exemple, l'Ofici i Arte, que és una associació a nivell nacional d'artesans. I ja m'han donat el seu suport, ja estan fent algunes passes per intentar, sobretot, la nostra intenció d'entregar-nos al govern, a la delegació insular, és que arribi al govern central aquesta realitat, perquè si aquesta llei és a nivell estatal, nosaltres pensem que és des d'allà dalt que s'ha d'intentar fer alguna cosa, saps?
És una carta amb data 21 d'octubre, han passat just una setmana, heu rebut alguna resposta?
Encara des de la delegació no, però per exemple en el Consell Insular, que també es van plantejar que faríem això, ja ens han dit que ho duran a ple en el Consell, perquè bueno, troben que és una cosa prou important i que abans que aconsegueixen posar d'acord tots els grups polítics i fer un pot de força des de la Conselleria d'Economia també, clar, perquè és on nosaltres, és la nostra referència i amb qui nosaltres tractem com a associació també.
Esperem que hi hagi una solució perquè no deixa de ser una situació que posa en risc o que pot arribar a posar en risc la continuïtat d'aquestes empreses d'artesania. No sé si aquest tipus de reglaments es deuen a desconeixement, a manca d'interès institucional per a aquest tipus de tallers d'artesania.
Adam, jo crec que ells plantegen una cosa i pensen que tothom hi entra. I jo crec que realment desconeixen la situació real de lo que és, per exemple, tot el tema d'artesania a Menorca i la realitat nostra, on estem ubicats, tot. Vull dir, jo em penso que s'hi ha de fer arribar, que clar que nosaltres fem tenir una escala que totes aquestes coses que ens estaríem posant, teoria, és que tenen més valor del que nosaltres puguem tenir les botigues o en els tallers, en aquest cas, no? És així.
Clar, potser els hi podríeu fer arribar un poquet estan per cent o els números de final de mes, no? Sobretot de quan ja no és temporada turística aquí a Menorca i que el volum també de clients davalla en el cas de botigues o d'artesans o artesanes, com és el cas d'Ana Isabel, que ha hagut de tenir tancat, de fet, tot el mes de setembre per instal·lar totes aquestes alarmes. Per tant, ha perdut un mes bo de feina.
Exacte.
Ha hagut de pagar una multa i ara que comença la temporada baixa, també baixa el nivell d'ingressos i aquests nombres parlen per si sols.
Exacte, és que jo crec que cap dels artesans tindria problema en presentar els seus guanys per justificar no haver d'instal·lar aquestes coses, perquè és el que hi ha, vull dir, és que no m'ho inventem res, saps? És el que tenim.
Clar, s'entén que en depèn de quins establiments, en cas de compra-venta d'or, de joieries, amb peces, amb peces i pedres precioses, amb un risc important de al final el que busca això és protegir de robatoris, però s'ha de mirar també un poc a quines escales, no? I depenent, no és el mateix un banc que una joiera d'esmercadal que pugui vendre, per exemple, anelletes i joies de ceràmica, que imagino que ha de passar per la mateixa normativa.
Totalment, és que a més és això, vull dir, nosaltres normalment tenim una zona d'atenció pública que el que fem és vendre el que nosaltres produïm. Clar, el que pot produir una persona té una limitació molt lògica de quantitat i tot, i a més és que és això, que fem molta feina per comandes o per encàrrecs, això vol dir que també anem tinguent material un poc segons la demanda, vull dir, tampoc no. I dius que hi ha tota la diferència, no ens dedicam al que dius tu, ni a compra i venda d'or, ni tenim estocs aquí de coses molt grosses, ni res. Vull dir que és un poc ser conscients de la realitat quina és per protegir l'ofici i la gent que hi fa feina i pot transmetre l'ofici.
I de Núria, que us enviem una forta abraçada a tots i totes les artesanes que mos puguin escoltar en aquests moments. Gràcies per atendre la telefonada del Dia Menorca. Ana Núria Deià, que és presidenta de l'Associació d'Empreses d'Artesania de Menorca, d'Arteme. Una forta abraçada i esperam que es resolgui aquesta qüestió.
Pues moltes gràcies a vosaltres per contactar amb vos i ja vos anarem informant.
Beníssim. Gràcies, Núria. Vinga,
gràcies. Adéu, vagi bé.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Ara em toca jo.
Atención. Oído parche.
Monsieur Lecoq. I pollo sin cabeza.
Et toca, et toca.
Com ho sentiu? Adam, mira.
Ses cosetes.
Jo, que som d'Antoni Tudurí, he fet una feina que he perdut.
Que em toca?
L'home de mà.
L'home Cromanyó.
L'has demanat tu, aquesta, de Somo de Cromanyó, o no? Pues en Jordi Fàbregas, que li ha posat imaginació. Toni Tudurí, bueno, com estàs?
Estic esperant que em diguis de què parlarem avui.
Bueno, acabo de veure que m'acabes d'enviar un missatge que de què ratllam avui, però que no vam ratllar tu i jo ahir vespre a les 9 de fosquet per quedar d'acord amb el tema d'avui. O no? Ho vaig somiar.
Com telefonaries.
Ah, a primera hora no del matí no ho he fet.
Com que anaves molt atrafegada.
En fi. Ja està.
Ai.
Sí.
Toni, bon dia, eh?
Idò, sí que...
Tornem a començar.
Seguiria per tierra i per mar. Si per mar en un buque de guerra. Si per tierra en un tren militar.
Toni Tudurí, com estàs, estimant? Molt bon dia.
I salut.
I salut. Escolta'm, saps que l'altre dia estava jo xuruant per les xarxes socials del Museu de Menorca i vaig trobar una història que em va cridar molt l'atenció i ràpidament em vas venir un escap i vaig dir, això, genealogista de capçalera del Dia Menorca, segur que en tindrà més informació. Sí. Què et sembla?
Jo no sabia res.
Res,
d'aquesta d'aquestes coses.
Idò. No,
però ara...
Anar sapigut més coses o no, veus? És que vaig trobar la història...
Sí, home, clar.
...d'un arqueòleg francès.
Sí.
Némile...
Que va néixer a Marsella.
Que va néixer a Marsella. I que va arribar a Menorca el 25 d'octubre del 1888. O sigui, fa uns dies, uns quants segles enrere.
Sí. Sí.
Némile...
I arriba...
Qui és ell?
Cartelac.
És que tu ho dius millor que jo. Némile
Cartelac.
Cartelac.
Cartelac és ell, Cartelac.
Cartelac.
Tens que fer rr. En francès és rr.
Némile Cartelac. I què va venir a fer a Menorca, que ho saps?
Pues mira, a mirar, va anar a Mallorca i a Menorca, va estar un parell de mesos voltant. I va escriure un llibre sobre... Bueno, aquí es va posar en contacte amb els que en sabien una miqueta d'aquestes coses d'arqueologia. Ell es havia informat prèviament de lo que es havia publicat. Les primeres cites que tenim de monuments arqueològics són les d'en Armstrong, en John Armstrong, que era aquell enginyer britànic que va estar aquí un munt d'anys, parlava menorquí i tot, i va fer una història de Menorca, la primera història de Menorca en car i ulls que s'ha escrit en aquest tema, no? Més endavant, com és natural, sempre surten Ramis i Ramis, en Joan, bueno, és gran, que ell havia escrit sobre les antiguitats cèltiques o cèltiques de l'illa de Menorca. I fa unes descripcions molt acurades, molt detallades, de les taules, de les navetes i dels talaiots. Ho dic perquè ho està consultant a la història seva, que es pot veure en els llibres aquests de Google, reproduït, i a Menorca ell compta al voltant de 200 talaiots. De taules se'n parla de 18 i de navetes d'unes quantes, ara de memòria no t'ho sabria dir. Bé, aquest home arriba aquí a 1888, està aquí, jo no crec que massa temps, un mes i mig, però el més important d'aquest bon home és que va venir amb una càmera fotogràfica.
Mira tu, aquelles èpoques.
D'aquelles, imagina que de trípode, saps, jo potser em la deixava a sobre i tal. Ho dic perquè la reproducció que he trobat d'aquest llibre seu dels monuments primitius de Zil Balear, hi ha a la vora de 50 fotos relacionats amb l'arqueologia de Menorca.
Mira't.
Molt més que de les de Mallorca. I és un tema interessant. M'he entretingut el dematí mirant aquestes fotos tal com estaven en 1888.
Mira.
Jo no sé si per aquí tenim un exemplar d'aquest llibre, perquè, per el que he vist, es va publicar a Toulouse i es va fer una tirada de 200, deixeu-me mirar, 240, me sembla, 240 exemplars només. Jo no sé si a Menorca n'hi ha algun exemplar d'aquesta.
Ho demanarem,
si no haurem de cercar.
En el Museu de Menorca, vam si els hi demanarem.
A Can Mercadal, si demaneu allà, perquè ja t'ho dic, això ara es pot veure a internet, vull dir, tot el llibre sencer, escrit en francès, òbviament, i amb aquestes més de 50 fotos, bueno, de Menorca n'he comptat 46 o 47.
I això ha estat...
Amb una qualitat de reproducció.
No, anava a dir que tot això és la feina que ell va venir, perquè va venir justament a conèixer aquesta prehistòria de Menorca, no? I va visitar aquests llocs, en aquests llocs d'interès que va deixar plasmats amb aquestes fotografies d'aquella època, en aquest llibre que has trobat. I escolta'm, podem enllaçar qualque cosa d'aquest arqueòleg francès amb sa genealogia? En podem extreure qualque cosa si en relació amb sa genealogia, que és el teu?
El que sí, eren les persones que ell va consultar, i el primer en Francesc Cardona i Orfila.
Mira.
Que Francesc Cardona i Orfila, que capellà, que, bueno, que va ser arqueòleg, va estar bé el corresponsal de l'arxiduc Lluís Salvador, aquell que va fer el Dia Balearen, que el tenim per aquí, també, aquest sí, que es va reeditar farà una trentena d'anys, quan Sa Nostra encara existia, amb una traducció d'en Carlos Sánchez Rodrigo, de la seva dona, Ana Bàrbara. I aquí, per exemple, una cosa que m'ha creat l'atenció és que, clar, tant en Cardona i Orfila ja era granadet, ja tenia més de 50 anys, en Pons Soler, que era historiador i era, bueno, era un hisendat, com els Taltavull, el Joan Taltavull, pare i el fill, que eren banquers i bueno, tenien molt de doblers, un tal Gaspar Saura, que jo no sabia ni qui era, que no va tenir descendència i que es va morir just una miqueta més tard, en Seguí Rodríguez, que també va morir molt poc després de la publicació d'aquest llibre en 1892, i sobretot, clar, qui el va acompanyar per anar a fer les fotos i per anar voltant va ser un nebot d'en Cardona i Orfila, que era en Pío Viralta.
Pío
Viralta Cardona, que era fill Viralta, que era fill d'una germana, d'una Rosa, si no vaig errat. Sí, sí. I aquest era un jove, que el va fer de guia, el va fer d'acompanyant, i ja t'ho dic, això ens permet tenir una documentació que jo desconeixia completament de com estaven aquests monuments arqueològics de Silla de Menorca. O sigui que ha estat un bon suggeriment.
Ah, mira, veus?
Així sabem una miqueta
contenta,
més.
Contenta estic. Jo és que veig coses i me'n record de tu i dic, això li vaig enviar a en Toni, vam, si surt qualque cosa.
Aquest,
i jo sé que en Toni comença a remenar,
tot.
Clar, comença a xuruar per aquí i per allà i troba coses
sí,
espectaculars.
Sí, sí.
Qualque altra cosa que hagis trobat d'ell que no se sapigués?
D'aquí, d'aquest home? Pues sí. Sí, que aquest va ser un que es va oposar quan es va descobrir les pintures rupestres de... Com que li diuen? Ai, ara m'agafes en falta, no me surt. Les coves més importants que hi ha a Espanya.
Altamira.
Les d'Altamira, sí.
Altamira.
Altamira, la de Puerca.
Ell va... Exactament. Doncs ell va dir que allò no era cert. Que allò no lligava. Però anys més tard va escriure tot un tractat diguent, reconeguent el seu error i reconeguent que aquelles coves... Per això ho va acceptar quan es van trobar unes coves similars, més petites i no tan importants, al sud de França. I va dir, ai, Déu meu senyor, allò que vaig dir a totes les coves d'Altamira, d'Espanya, diguem que allò no era, que allò era un invent, ara resulta que sí, que no. Però que aquí en tenim una prova, que molt a prop, a la zona francesa també n'hi havia. I, aviam, errar és de savis i corregir més encara, no?
I reconèixer l'honor.
Va reconèixer precisament que es havia equivocat, sí.
I aquí a Menorca tenim...
No com una...
A Menorca tenim qualque lloc,
digues.
A la Torre d'en Gaumesa hi ha una casa que li diu que està en el seu honor, no? De carta... Ara no ho diré com tu, eh?
Castellac. Ah, no, jo no ho sé el que hi ha a la Torre d'en Gaumès.
Sí, jo ho he llegit, que hi ha una casa, hi ha una casa en el seu honor, perquè la va donar a conèixer ell, una casa monumental, excavada i restaurada, que sabem que va ser habitada entre aproximadament l'any 250 i el 100 abans de Crist. Així que té una casa...
Veus, això no ho sabia.
Al seu
nom.
Mira,
veus, sí? Totes coses?
Sí, sí. Així que
casa
pot venir a viure com vulgui, a Menorca. Té casa.
No, es va morir a Ginebra.
Home, es va morir fa uns anys.
El Ginebra l'any 1921.
A Ginebra, va morir?
Difícilment vindrà.
Difícilment.
A Ginebra, sí.
Vés a saber.
I deu comptar amb una bona... Amb una boda, amb una bona vida de viatges amunt i avall. De Marsella...
Sí, sí, va viure 70 i tants anys i, bueno, va ser un arqueòleg que es veu que bastant conegut, al qual jo no en tenia ni idea, evidentment. No?
Mira tu, fantàstic.
Però ja veus, així hem conegut en un nebot d'en Cardona i Orfila, que es deia Pío Viralta.
Igual podem investigar més sobre ell, no?, per la setmana que ve, què et sembla d'en Pío Viralta?
No, no, Pío Viralta no. He buscat i
no trobem.
No trob descendència.
I d'en Francesc no hi ha descendència. Bueno, i
d'en Cardona i Orfila, no, home, no, perquè era capellà.
Ens estan sopent sa serenata, eh? D'en Gaspar Saura, d'en Seguí Rodríguez, no, qualcú?
Sí, d'en Gaspar Saura, tota aquesta gent que els cita ell com a gent que va conèixer. Però especialment el Pío Viralta aquest, que va ser el que el va acompanyar a fer les fotos.
Escolta, hem de callar, perquè aquí se'ns està revolucionant la granja que té ja en Jordi muntat, que l'Ecoc ja n'hi ha aparegut. Se l'han menjat, jo crec.
Rebel·lió
la granja. Ha sonat també. Escolta, amb sabà, que aquesta no l'estava escoltant. El toro, qui sona? Tota la granja. Espera, Toni, no te'n vagis, perquè avui Rellantes Museu de Menorca hi ha una conferència que mos interessa, que en Pere mos dona més
arqueologia
informació.
També, A les 7 i mitja, al Museu de Menorca, Mo, hi ha conferència, vaixells enfonsats, 3 anys d'excavació i descobertes a Cal en Busquets, a càrrec dels directors de l'excavació subaquàtica. La xerrada serà difosa també per streaming a través del canal de YouTube del museu.
Per si la vols seguir des de Cerdanyola, et sembla?
A quina hora dius que és?
A les 7, 7 i mitja.
A les 7 i mitja.
I anunciam a tothom que Toni Turull, dimarts qui ve seràs aquí en persona? Me vas dir ahir?
No, no, s'altre.
S'altre, d'aquí dos dimarts. Idò, t'esperem.
Dia 10
o dia 11. Aquesta
coordinació.
Escolta'm, molt bé aquests auriculars nous que t'has comprat. Avui ha funcionat, no hem tingut ni delay ni res. Beníssim, escolta'm, no era bona.
14 euros.
14 euros li han costat. Ala, idò, demà tornem, família.
14 euros.
Toni, Jordi, Pere i a tots i totes els oients, demà aquí, més puntuals al Dia Menorca.
Fins demà, que vagi bé.
Bueno, vinga.
Adéu, Toni.
Venga. Salut.
Adiós. Cuerdos.
Cuerdos. Adéu, adéu.
Saps què te dic?
Adéu, fins demà.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Mos veiem demà.
Fes el favor de tancar la persiana.